Bueno, bon dia de nou. Moltes gràcies a les organitzadores per convidar-me a presentar aquesta taula. És una taula que parlarà de mobilitat i situacions de pobresa, perquè això ho vam estar parlant amb la Susana. I clar, diem vulnerables, però al final volem dir pobres i vam pensar que era millor parlar del que havíem de parlar, que és de les situacions de pobresa i com això condiciona a l'hora de moure's i sobretot com condiciona les dones. No? En aquesta taula tindrem primer la Irene Cruz, la Maite Pérez, després la Marta González i la Laura Diéguez, que, perdó, la Marta, sí. González i la Laura Diéguez, que ens parlaran cadascuna de diferents temes relacionats amb la mobilitat i la pobresa. I primer serà la Irene Cruz, que és investigadora de l'equip d'ecosocial i urbana de l'IRMB, i que ens... Un segon, que tenia el drive i no el tinc. M'ha fet mal. I que ens va presentar una ponència sobre l'estat de la qüestió sobre la pobresa i la desigualtat a l'àrea metropolitana de Barcelona. La Irene, a més d'investigadora de l'IRMB, és doctora en sociologia per la UAB, treballa com a metodòloga, ho dic bé? A l'IRMB des del 2017, dins de l'àrea d'ecosocial i urbana, i la seva activitat com a investigadora va començar el 2009 al Seminari d'Estudis de Dones i al Centre d'Estudis sobre la Vida Quotidiana i el Treball. Irene, tot teu. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies per la introducció. Gràcies a totes i tots per fer possible aquest congrés. Bé, la meva presentació, com ja heu comentat, és un petit i breu estat de la qüestió sobre les problemàtiques que podríem descriure com pobresa i desigualtat socioeconòmica a l'àrea metropolitana. Per fer aquesta presentació em basaré en un seguit d'indicadors que podem considerar estàndard, que es fan servir a nivell europeu, que es basen en les enquestes de condicions de vida i en l'àrea metropolitana concretament en les estadístiques metropolitanes de condicions de vida, i veurem una mica com les seves possibilitats i les seves limitacions també. Aniré al gra perquè anem justes de temps. Molt bé, doncs el primer concepte del que vull parlar és el de desigualtat. La idea clau a retenir, desigualtat socioeconòmica. La idea clau a retenir aquí és que amb la crisi, el 2008, s'interromp, es trenca una tendència de 30 anys que hi havia hagut en la que les desigualtats havien anat reduint-se. Desigualtats, per exemple, mesurades a partir de l'índex de Gini. Des de la crisi, en el moment actual, no podem parlar de que això hagi millorat, sinó que en realitat estaríem en una situació d'estancament. L'índex de Gini el 2011 estava al 32,7 i amb les últimes dades disponibles estem en el 32,3, només 4 dècimes de diferència. Una altra forma de mesurar la desigualtat socioeconòmica seria comparant l'accés o les rendes dels extrems de la distribució en la població, que és el que podem veure en aquest gràfic. El 20% de la població metropolitana que té majors ingressos acumula fins a 6 vegades més, i no estem parlant de patrimoni, sinó d'ingressos anuals, acumula una mica més de 6 vegades més que el 20% de la població que té menor accés a ingressos. Un segon concepte del que per descriure la situació de la pobresa, la desigualtat a l'àrea metropolitana, seria el d'estrès econòmic. La idea clau a retenir aquí és, si bé des de la crisi l'estrès econòmic que van suportar les famílies ha anat disminuint, això no està ocorrent al mateix ritme el que està incrementant els costos de vida. Un dels exemples que potser ara mateix està més en boca de tothom seria el del cost de l'habitatge. A l'àrea metropolitana, la població que viu de lloguer Exactament un 40,4% de la població metropolitana que viu de lloguer destina més del 40% dels ingressos disponibles de la llar només a despeses de l'habitatge. El que veiem en aquest gràfic són els ítems de privació material, que si bé des de la referència de 2011 en plena crisi sí que hi ha hagut una disminució en la proporció de població que no es podia permetre determinats béns que podríem considerar bàsics, com ara mantenir l'habitatge a una temperatura adequada durant els mesos de fred, sí que es manté persistent una proporció bastant gran, gairebé un terç de la població que, per exemple, no té la capacitat de fer front a despeses imprevistes de 600 euros. El següent concepte del que us parlaré és el del risc de pobresa. El risc de pobresa, parèntesis tècnic, en aquest conjunt d'indicadors estàndards es defineix com la població, els ingressos equivalents de la qual no arriben a un llindar que es defineix com el 60% de la mediana dels ingressos equivalents. Per tant, és un indicador relatiu. La idea clau a retenir respecte al risc de pobresa. Estem pràcticament als mateixos nivells de risc de pobresa que teníem el 2011, plena crisi. El 2011 el 20% de la població metropolitana vivia sota risc de pobresa, enguany estem en el 21,3%. El més preocupant, però, és que hi ha alguns col·lectius clau que han empitjorat significativament més. Per exemple, la taxa de risc de pobresa infantil està en el 26,4%, això vol dir més d'un de cada quatre infants metropolitans viuen sota risc de pobresa, o entre el col·lectiu de persones migrades la taxa està en el 41,8%, que és la més alta. El que veiem en aquest gràfic és la taxa de risc de pobresa o exclusió social, que està en el 25,1% i que identifica la població que està afectada o bé per el risc de pobresa o bé per la privació material severa, que és el fet de no poder permetre's un mínim de 4 d'aquests ítems que hem vist anteriorment, o bé que viu en llars on es treballa menys d'un 20% de la capacitat total de treball de la llar. De nou, una de cada quatre persones a l'àrea metropolitana es veu exposada al risc de pobresa o exclusió social. Vale, per entendre aquesta foto que vinc fent de l'enquistament, de l'estancament de la situació de pobresa o desigualtat econòmica, és clau entendre el que està passant en el mercat laboral, que no és un procés nou, però diríem que estem en un punt molt àlgid de precarització, de degradació del mercat laboral. Això és important perquè les rendes del treball són la principal font d'ingressos de la majoria de llars metropolitanes, és la primera salvaguarda enfront al risc de pobresa, però estem en un procés de precarització, entenent precarització com o precarietat del treball com aquell treball que és inestable, que no ofereix garanties, que acostuma a estar mal remunerat i que en definitiva és insuficient per sostenir una llar. Un dels indicadors clau per entendre aquesta degradació en la que estem vivint és la taxa de risc de pobresa en el treball, la qual identifica a la població que, malgrat haver estat ocupada la major part de l'any, té uns ingressos que no permeten estar per sobre del llindar de risc de pobresa. En plena crisi, 2011, el 13,3% dels treballadors tenien risc de pobresa, enguany estem en el 15,4%. Vale. Ara hi haurà persones que potser s'estan sentint estafades perquè en realitat no he parlat en cap moment de desigualtats de gènere. I el cert és que aquests indicadors, que com us he mencionat són estàndard i es fan servir a nivell europeu per parlar precisament de pobresa, de desigualtat socioeconòmica, no permeten fer aquesta lectura. Tots aquests indicadors es basen en mesures que són agregades a nivell de llar, la renda disponible de la llar, recursos de la llar, i en la mesura que homes i dones tendeixen a conviure a les llars, es considera que el seu accés, gaudi i benefici d'aquests recursos és equivalent i per tant no hi ha diferències ni desigualtats. Peros, no? Per poder mesurar, analitzar les desigualtats que sabem que existeixen, socioeconòmiques i de risc de pobresa i de feminització de la precarietat, ens caldria fer servir un concepte clau que és el de la càrrega total de treball. És a dir, tenir en compte no només el treball productiu remunerat, l'ocupació, sinó també el treball reproductiu, el treball que serveix per al manteniment i sosteniment de les persones. I aquest treball, d'acord amb les expectatives associades als rols de gènere, l'acostumen a realitzar les dones en l'àmbit de la llar i de forma no remunerada i a expenses d'un temps de treball o d'una dedicació a altres activitats com pot ser el treball productiu. Aleshores, per fer una fotografia sobre aquesta noció de potser de feminització de la precarietat o de la pobresa, ens caldria tenir en compte una perspectiva longitudinal, perquè la càrrega total de treball va variant al llarg del curs vital. No és el mateix tenir que sustentar-se només una persona que potser doncs, tenir que fer-se càrrec de persones dependents que poden ser infants o poden ser gent gran o diferents circumstàncies. No? Aleshores, caldria fer un relat que engrani les diferents peces que conformen aquest mosaic, un relat longitudinal que doni compte de les diferents situacions que exposen a les dones per aquestes desigualtats en la càrrega total de treball a major risc de pobresa o a major una exposició a un risc de no poder assolir determinats mínims de benestar. No? Situacions que poden ser, per exemple, la penalització de la maternitat al mercat de treball per tenir infants, la dependència econòmica dins de les llars, la feminització de sectors laborals precaris, la sobrequalificació, les condicions de vida de les dones grans que viuen soles, per dir-ne només alguns exemples. Aleshores, aquest exercici de construcció longitudinal d'aquest coneixement, direm-ne, és un work in progress ara mateix. Us puc avançar alguns resultats que hem obtingut recentment sobre una d'aquestes peces que he mencionat, que és la de la penalització de la maternitat al mercat laboral. El que veiem en aquest gràfic és l'impacte, vaig a llegir el títol, del primer fill sobre les bases de cotització. Això vol dir, hem agafat una mostra aproximadament de 4.200 barcelonins i barcelonines que visquin en llars, en parelles heterosexuals, amb entre un i tres fills. I hem unificat l'eix temporal, li direm T0, al moment de naixement del primer fill. Aleshores, aquí el que veiem és que si bé 5 anys abans del naixement del primer fill les trajectòries de bases de cotització mitjanes d'homes i dones són similars, són paral·leles, però les dues segueixen una tendència ascendent, hi ha una bretxa aproximadament del 14% que en ser prematernitat hauria d'atribuir-se doncs, a altres formes de discriminació en el mercat laboral, segregació vertical, horitzontal o altres. Aleshores, a partir del moment de naixement del primer fill, veiem que hi ha una caiguda d'un 9% en les bases de cotització de les dones. Aquesta caiguda s'ha d'entendre com dones que deixen de tenir ingressos o dones que han reduït significativament els seus ingressos, perquè les bases de cotització sí que recullen les prestacions per maternitat o per atur. I després veiem, a partir de T2, una certa estabilització, però sempre a nivells més baixos del que s'havia assolit a T-1, i un eixamplament de la bretxa en la mesura que les trajectòries dels homes sí que han continuat certa tendència ascendent. Aquesta penalització, diguem-ne, a més es prolonga a llarg termini, 10 anys després, continua vigent. Més enllà no ho hem pogut mirar per limitacions de les dades, però aquesta seria una de les aproximacions possibles per veure una de les peces d'aquest mosaic que podríem descriure com la feminització de la pobresa o la precarietat. I amb això acabo. Moltes gràcies.
Bueno, la Irene ens acaba de mostrar, com deia la Carme, no? Que s'intueixen coses però les dades no hi són. No? Molt bé, doncs ara ens parlarà la Maite Pérez, que és la cap de l'àrea de mobilitat de l'IRMB, i jo crec que és una de les persones que més sap com es mou la gent a la regió metropolitana de Barcelona. Segur, la que més. La que més. I el que més, també. Això és collita meua, no ho ha posat al currículum. Llavors, ella és enginyera de camins, canals i ports i màster en supply chain management. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la mobilitat i el transport, tant en consultoria privada com en organismes públics i, com ja hem dit, d'una manera més informal, ha treballat principalment en la planificació de transports, desenvolupant estudis de mobilitat, trànsit, plans sectorials de transport, plans de millora i plans de millora dels serveis de transport i molts altres. Forma part de l'equip de l'IRMB des de l'octubre de 2007 i actualment és la responsable de l'àrea de mobilitat. Coordina, entre altres projectes relacionats amb la mobilitat quotidiana, l'urbanisme i el transport, la vessant social de la mobilitat i la planificació i la millora del transport. I ens ve a presentar, no?, l'aspecte de la mobilitat relacionat amb la pobresa, on ens vol demostrar, ja tenim la pobresa, ara com es relaciona amb la mobilitat, que és el que veníem a parlar avui, on ens mostrarà algunes pinzellades sobre les condicions econòmiques de la població i com aquestes influeixen a l'hora de moure's. Maite, tot seu. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tothom per ser aquí i per de nou convidar-nos. Bé, jo l'any passat també hi vaig ser, en el primer congrés. De fet, vaig explicitar més que faré avui les diferències de gènere en la mobilitat. Per tant, com ha dit la Nela, ens centrem potser en alguns ítems més relacionats amb pobresa, en aquest sentit. I començaré mostrant aquest diagrama. És un diagrama que indica, i que diguéssim, ja s'ha treballat des de temps, com també ha dit la Carme, des de ja dècades, a finals de l'any del segle anterior i principis d'aquest, en temes d'exclusió social, derivades de patrons de mobilitat i de situacions ja per defecte que té certa part de la població. I el que indica aquest diagrama és que podem tenir exclusió social entesa com menor accés o inaccessibilitat a béns, serveis, món laboral, a determinades qüestions, a relacions socials, i que pot venir de certes desigualtats en la mobilitat derivades d'unes condicions particulars que tenim la població, que poden tenir algunes persones, com pot ser tenir menors ingressos, tenir menors nivells d'estudis, tenir deficiències en l'habitatge, en l'entorn urbà, etc. I la interrelació que pot tenir amb altres situacions derivades més del sistema de mobilitat, no? Doncs tenir menys accés al vehicle privat, tenir poca informació, una oferta de transport públic inadequada, tenir menor accessibilitat al transport públic, de tarifes, etc. No? Llavors volia explicitar i volia posar alguns exemples en el nostre entorn sobre aquestes situacions que poden derivar en una major exclusió social d'algunes determinades persones que ja de per si poden tenir pel seu fet de residir, de pertànyer a determinades famílies que ja per si tenen situacions complicades. No? I el que també volia deixar constar, com poso aquí, és que és possible estar en situació d'exclusió social però tenir una molt bona oferta de transport públic i a l'inversa, no? Vull dir que no són del tot correlacionats. Comencem, per exemple, amb algun exemple. En aquest cas, per exemple, he volgut posar la despesa de les llars, que tenim les llars en mobilitat i transport de forma anual, no? Llavors, a través d'aquesta despesa de les llars, doncs mostra que el 12% de les despeses anuals de les llars de Catalunya es dediquen a qüestions de mobilitat i transport. En el cas de Barcelona disminueix una mica, un 9,7, i particularment volia mostrar la dada, no? De cada mitjana, doncs, gastem en vehicle privat i tot el que té relació amb vehicle privat, en la tinença, manteniment, etc., uns 1.300 euros, en canvi en transport públic, uns 73 euros. I una altra dada important, no? Doncs que el fet, per exemple, de tenir menor accés al vehicle privat, aquí volia comparar en aquesta gràfica que mostro, és en entorns, en persones on viuen en zones residencials on els ingressos per persona són menors de 8.000 euros, per exemple, que hem posat aquesta xifra, per comparar, en entorns amb menys ingressos, es dobla a població amb que no té accés a vehicle privat. No? Vull dir que és important també el fet aquest, no? d'entorns on hi ha els ingressos, condicionen una mica també el fet d'això, la disponibilitat de vehicle privat, com un dels ítems que dèiem abans, no? de poder tenir aquesta més desigualtat o aquesta exceptuació de la desigualtat. No? Però no tan sols en temes de vehicle privat, no? que podíem comentar. A banda d'això, si per exemple el tema de vehicle privat, si a més de no poder accedir a vehicle privat, ajuntem altres qüestions, com per exemple insuficient accessibilitat territorial en transport públic, insuficient permeabilitat de l'espai per poder moure'ns en modes actius en uns entorns adequats, condicions propis de l'entorn urbà on vivim, no? doncs temes de degradació urbana, pendents excessius, que estigui travessat per grans infraestructures que al final són barrera, no? per determinats moviments, temes d'habitatge, no? doncs manca d'ascensor als edificis de vivendes, que ara veurem també, no? o altres qüestions, no? el que dèiem, no? el tema d'assequibilitat del transport públic o fins i tot tema de tarifes socials per a determinats col·lectius que se saben que necessiten, no? requereixen aquest esforç extra no? de l'administració, doncs tot això pot contribuir a generar major desigualtat social. Alguns exemples. En aquest cas, per exemple, aquesta gràfica mostra unes valoracions que es van fer a l'enquesta de mobilitat en dia feiner, sobre l'accés, l'accessibilitat i els punts de venda de la xarxa de transport públic no? a l'àmbit metropolità. I per indicar algun cas, no? per exemple, si veiem el cas dels autobusos urbans, vale? que abans es deien, no? els autobusos urbans són molt utilitzats per les dones no? i de fet per la gent gran en especial. No? Doncs, per exemple, un dels ítems menys valorats en aquest cas són els temes de punts de venda, és a dir, on puc comprar jo els meus títols, per tant és una barrera el poder utilitzar en determinats territoris aquest mitjà de transport. I per exemple un altre punt és el tema de l'accessibilitat a la informació. No? Dèiem ara tothom estem connectats, xarxes socials, l'ús no sé què, però encara hi ha certes persones que veuen una barrera a l'ús no? o la millora d'aquest sistema de transport públic en el tema d'accedir a la informació. No? A un altre exemple, no? doncs, per exemple, el tema de, que dèiem, no? de una bona oferta de transport públic. No? Aquí veiem que en funció de l'àmbit de residència no? de les persones, en funció dels seus ingressos, no? dels ingressos mitjans de l'àmbit de residència, doncs les valoracions respecte a l'oferta que tenen per moure's en el municipi o per desplaçar-se a altres municipis és molt diferent. Aquí he assenyalat, per exemple, en el cas de Barcelona, no? fins i tot aquelles persones que viuen en àmbits on els ingressos són menors, per exemple, valorant el cas Barcelona amb un 8 sobre 10 l'oferta que tenen al municipi. Estem parlant de Barcelona, un àmbit molt dens, on tenim present no? que hi ha una oferta de transport públic molt bona. No? Però, en canvi, aquests mateixos col·lectius en un àmbit molt més dispers, o fins i tot, diguéssim, encara que no fos dispers, però que l'oferta no és la mateixa, doncs aquestes valoracions de la seva xarxa baixen fins a un 5. No? I estem parlant de col·lectius amb unes característiques a nivell de renda, d'ingressos, similars. Per tant, veiem aquestes diferències i és un tema a tenir en compte, que no és el que dèiem, no, no per tenir una bona oferta de transport públic no pots estar en exclusió social i a l'inrevés. No? Vull dir que són exemples bastant exemplificadors no, en aquest sentit. Alguna altra informació. Parlàvem, per exemple, del tema de les condicions d'habitatge, no? que també poden, de la vivenda, no? que també poden influir en aquestes desigualtats. No? Vaig estar mirant, diguéssim, l'última dada que tinc així del cens del 2011 en tema d'edifici, doncs indica, per exemple, en l'àrea metropolitana de Barcelona, que només el 25% dels edificis de més dues plantes dedicats exclusivament a vivenda tenen ascensor. Aquest, diguéssim, està una mica també influenciat perquè a Barcelona és un 47%, però podem fer-nos una idea, o sigui, més edificis dedicats exclusivament a vivendes de més de dues plantes amb ascensor, només un 25%. Pensant una mica en com anirà la nostra piràmide poblacional, que ja ho sabem, és a dir, estem afectant a un col·lectiu que sobretot són gent gran, que com deien abans, no, estan molt condicionats pel fet de poder tenir, diguéssim, de tenir les possibilitats per poder, en aquest cas, sortir de casa. No? El fet aquest que dèiem, no? la immobilitat que comentava la Carme. No? Doncs, qüestions com aquesta són rellevants a l'hora de tenir present i polítiques per intentar millorar aquesta qüestió, no? que s'han treballat molt, per exemple, des del pla de barris, etc., però que, diguéssim, hem de continuar treballant-hi en aquest sentit. No?
I finalment havia passat posar també aquesta altra informació, aquesta dada sobre la valoració que es fa del preu del transport públic en relació als serveis oferts. No? En termes generals, no, ningú estem content, cap persona està contenta, perquè és una dada que es manté des de l'inici de tota la... Bueno, ve d'aquesta mobilitat en dia feiner, però diguéssim, no és una valoració que es mantenen sempre suspèn. No? Vull dir, no, diguéssim, no és agradable allò d'haver de pagar, no?, per un servei. Però el que volia reflectir és que com valoren de forma diferent a les persones que resideixen en entorns amb ingressos menors de les persones que resideixen en entorns amb uns ingressos majors. No? Fins i tot, diguéssim, amb valoracions que són inferiors a 5, però que la diferència és d'un 15% entre uns i uns altres. Per tant, mirem aquesta assequibilitat del transport públic com afecta de forma molt diferent i pot afectar de forma molt diferent en unes persones o en altres en funció dels seus ingressos. No? I per això la importància que deia abans, no?, de tota la política social associada al transport públic, més enllà de que el transport públic en si ja és una política social, no?, però més aviat això, enfocar i veure exactament si aquesta política social, aquesta tarifació, aquests títols de transport, aquesta estructura tarifària que hi ha actualment, arriba a tothom per igual, no? I com s'ha de fer potser esforços específics per a determinades persones. Vist això, vale, volia també introduir un tema que de fet també ja s'ha introduït, la Carme també n'ha parlat, és sobre, diguéssim, de forma més genèrica, la relació que hi ha entre bonança econòmica, creixement econòmic i les pautes de mobilitat o el model de mobilitat. No? Com ja s'ha parlat, i segur que sabeu, doncs, a major creixement econòmic, quan hi ha cicles econòmics positius, diguéssim, l'ús del vehicle privat, per tant, l'ús dels mitjans de transport menys sostenibles, menys saludables, etc., augmenta. No? Aquí he posat una gràfica, una evolució que mostra clarament aquest comportament i a més de forma diferencial entre homes i dones. El que es veu és això, no? Doncs a partir de la crisi, una crisi econòmica provoca una disminució de l'ús del vehicle privat i en el moment en què torna a créixer, doncs comença a créixer de nou aquest ús del vehicle privat. Sí que és cert i que també es pot veure que en aquest cas a l'entorn metropolità i és de forma genèrica, diguéssim, aquest efecte és més accentuat entre els homes que entre les dones. Diguéssim, les dones són més resilients a l'hora de moure's, no? No vam estar tan afectades. Però llavors això implica una qüestió, no? És a dir, si reduïm aquestes desigualtats socials, que la idea és això, diguéssim, que tothom pugui tenir més oportunitats, que arribi més riquesa a tothom, al final tindrem més desplaçaments en vehicle privat. Llavors, la qüestió és intentar trencar aquesta relació. No? Això és la idea, perquè al final, com s'ha comentat abans, no? La feminització de la mobilitat ha de ser una de les pautes. No? És a dir, aquí veiem, bueno, us poso també algun exemple, no? Entre alguns territoris, en funció d'aquesta, no? Aquestes ingressos ingressos entre els més grans i els més petits, diguéssim, de territoris, quina diferència en termes de repartiment modal hi ha. Per tant, el que és important és això, no? Diguéssim, més creixement econòmic, més ús de vehicle privat, podrem trencar aquesta relació en algun moment? Què hem de fer per poder trencar-la sabent que diguéssim el comportament, per exemple, en aquest diguéssim dels que tenen diguéssim que són menys rics, de les dones, etc., són comportaments pautes de mobilitat més sostenibles. Aquí he posat algun exemple sobre diguéssim relació entre ús de modes sostenibles i riquesa en termes de municipis metropolitans. Llavors veiem que a l'àmbit metropolità, a veure, tenim uns percentatges quants municipis, la major part d'ells, amb unes pautes de mobilitat sostenibles, sempre hi ha algun que se surt d'aquesta pauta, però diguéssim, voldríem estar tothom en la situació de renda alta i ús de modes sostenibles molt elevat, però bueno, déu-n'hi-do, vull dir que no estem malament, sempre ja et dic alguns que també per temes de model urbà doncs, també estan influïts per aquest menor ús de modes sostenibles. I també volia exemplificar-ho en el cas particular de Barcelona, on diguéssim, aquí hem intentat identificar per barris, alguns dels barris de Barcelona ciutat, I destacar, per exemple, en aquest cas, temes de, el que va sortir, diguéssim, i que després en parlarà, de Ciutat Meridiana, per exemple, un dels casos és que doncs, és un dels barris on amb menors rendes i menor ús en relació amb altres de modes sostenibles. No? I aquí s'accentuen situacions de pobresa, de menor accés al mercat laboral, a banda també de temes de model urbà i disseny urbà d'aquest entorn. No? I llavors, vinculat amb això, també volia destacar que la vulnerabilitat urbana, entesa com diguéssim un indicador del tipus de llar, de nivells d'estudis, taxa d'atur, etc., que hi ha en un territori, també pot incidir en les pautes de mobilitat que tenim. No? Llavors, aquí he volgut mostrar on entorns amb alta vulnerabilitat urbana, l'ús del vehicle privat, disminueix respecte a aquests entorns amb menys vulnerabilitat urbana i aquestes diferències de gènere que existeixen. És a dir, igualment en entorns més vulnerables l'ús del vehicle privat entre els homes és més elevat que les dones i a l'inrevés també. No? I bàsicament també ara volia acabar per indicar que a banda d'això, diguéssim, totes aquestes condicionants que poden generar, no? Doncs, marcs territorials de referència més petits, diguéssim, en aquestes persones que resideixen en aquests àmbits que hem comentat, que tenen menor accés al vehicle privat, l'accessibilitat al transport públic no és tan bona com els altres, el que fa és que els seus entorns habituals per moure's siguin més reduïts que en altres col·lectius o en altres persones. No? Aquí, per exemple, posava un exemple entre els joves on els àmbits d'alta vulnerabilitat urbana l'ús del transport públic és més elevat, però la distància mitjana de recorregut dels seus desplaçaments és menor. Es mouen en el seu entorn més proper, tenen una elevada autocontenció respecte a altres joves en altres entorns, no? menys vulnerables. I també volia deixar constància d'altres situacions que poden generar un comportament diferencial a les pautes de mobilitat en temes de desigualtat. No? Per exemple, el que ho comentava, l'entorn urbanitzat no sempre s'adapta a les necessitats de mobilitat. No? Viuen en barris de menor qualitat urbana, suficients espais d'estada, doncs tenen això, temes de degradació, etc., que poden condicionar encara més aquestes situacions ja de per si greus que tenen de desigualtat i exclusió social. No? I finalment, bueno, diguéssim, la típica idea de les diferents formes de desplaçar-se que tenen les dones i els homes, i particularment el tema de la distància o la durada en els desplaçaments. No? Sabem que les dones, com a usuaris del transport públic, diguéssim, tenen a més el hàndicap de que la durada i el temps que destina a desplaçar-se és més elevat, de mitjana al transport públic 40 minuts vers el vehicle privat a 25 minuts, i que això es pot encara agreujar més segons el territori on resideixen, no? Més vulnerable o menys vulnerable. Ho he fet bastant ràpid, fins aquí la meva exposició.
Gràcies.